L'endemà, el senyor Fridinson ens presentà el guia que ens havia de dur al voltant Sneffels. Es deia Hans Jelke. Només parlava danès, era alt i robust. Els ulls blaus, com el de la meua Grauben, mostraven una mirada intel·ligent. Tenia els cabells llargs, li cobrien els muscles. Era callat i tranquil, molt tranquil. Feia la sensació que era la classe de persona que no es clavava mai en embolics, treballava com volia i res del que passava al món el podia afectar. Mentre el professor Lidenbrock li parlava, el guia romania de braços plegats. Feia que sí o que no amb el cap, però amb moviments mínims, com si no tinguera pressa per contestar a res. Sens dubte, era home de poques paraules. El guia Hans va acceptar acompanyar-nos al llarg de tota l'expedició per de 7 francs a la setmana. Ens caldria 4 cavalls, 2 per al professor i per a mi, i uns altres 2 per a l'equipatge. El guia va dir que aniria a peu. Era el seu costum. L'equipatge el formaven peces d'abric, instruments científics, armes, ferramentes i queviures. Fins i tot duíem cartutxos de dinamita i una farmaciola per accidents imprevistos. Quan tot va estar a punt i carregat en els cavalls, ens vam acostar en marxa seguint les indicacions de Hans. L'oratge acompanyava, el cel es veia ennuvolat, però no s'esperaven pluges abundants. L'expedició començava a agradar-me. La tristor que m'havia endut de casa s'havia perdut el camí. Calia gaudir de l'experiència. Estava segur que en aquest viatge tan insòlid aprendria moltes coses. A més, que podia perdre. Viatjava per un país d'allò més curiós. Escalaria una muntanya nevada. En el pitjor dels casos em veuria les cares amb el cràter d'un volcà apagat. I pel que feia trobat un fumeral que ens feria baixar al centre de la Terra, això ja ho donava per impossible. Per tant, de què m'havia de preocupar? Vam deixar darrere Reykjavik i els dies següents travessarem un territori sense apenes rastre de vida. El terreny es tornava pantanós a cada pas mentre el volcà Sneffels ens esperava en la llunyania com un gegant monstruot. Jo el mirava i se'n feia de nit només de pensar que havíem de pujar fins al cim. El professor, en canvi, el mirava com si el desafiara. Hans ni el mirava ni el deixava de mirar. Es limitava a guiar-nos de la millor manera possible. I cal dir que ho feia molt bé. De vegades descansàvem en la caseta d'algun camperol, però la civilització es perdia a mesura que avançaven entre planures i turons que començaven a mostrar el relleu volcànic d'erupcions antigues. A Rielos pescaven truites i lluços. Uns barquers ens ajudaren a travessar els fiords en unes barques planes que governaven a col de rem. Dies després d'haver encetat la marxa cap al volcà, vam arribar a un llogaret. El formaven unes 30 cabanyes construïdes sobre la lava. Es deia Stapi, era prop de la base del volcà. Allí Hans donà per acabada l'última etapa del trajecte amb els cavalls. La bona temperatura dels primers dies havia desaparegut. Les peces d'abric havien anat eixint de l'equipatge. A Stapi ja feia un fred que pelava. Des de la nostra posició no es veien els dos pics del cim del volcà. Només veiem el cel gris i un enorme casquet de neu allà dalt. Per a passar la nit, Hans ens busca allotjament al presbiteri del poble. El rector, bastant antipàtic i gens hospitalari, ens va donar una habitació per a forasters bruta i pudenta que el professor va pagar a preu d'or. Ens vam conformar, estàvem cansats. Jo més que cansat, em sentia baldat, només volia descansar. M'era igual on fora. L'hospitalitat del rector va ser tan diferent de la que dels camperols que ens havien eixit al pas que el professor no volia allargar l'estada. L'endemà de l'arribada a l'Estapi, Hans inicia els preparatius per a l'escalada. Llogar els servicis de 3 islandesos ben separats per a substituir els cavalls i ajudar-nos a pujar l'equipatge per la muntanya. Però quan siguem dalt, hem de baixar i deixar-nos-la a soles, li va dir el professor a Hans. Hans es limita a fer que sí amb el cap, un sí molt curt. Tot seguit, el professor li va fer una altra petició. Tenim la intenció de baixar pel cràter i arribar tan avall com siga possible. Voldria que ens hi acompanyares, ho faràs? Hans torna a fer que sí. Déu faça que entre els tres no despertem el volcà, vaig dir jo. Feia dies que em preguntava si això podria passar. L'escalada fins al cim de les Sneffels fou esgotadora. Hans ens guiava per una senda tan estreta que havíem d'anar en fila índia. El terreny era pedregós i en més d'una ocasió el professor m'hagué d'agafar per a no pegar un bac o rodar pendent a baix. Hans no entropesava mai, no donava mostres de cansament i els islandesos que ens acompanyaven, encara que carregat, pujàvem amb agilitat de muntanyencs experts. Vam tardar hores a arribar dalt del tot. El fred gèlid es va afegir una tempesta de vent que ens hauria reduït a pols si Hans no ens haguera salvat buscant un refugi entre grans roques que formaven una espècie de cova. Allà dalt, el vent i el fred eren insuportables. Protegits entre roques, menjàvem, descansàvem i amb forces renovades seguíem l'incansable Hans pel pendent cada vegada més costerut i cobert de neu. A la fi, a última hora del dia, vam arribar al cim esgotats, però satisfets. El paisatge era fantàstic. Els últims raigs de sol ens deixaven veure valls penya-segats, llacs, rius, que semblaven rielos que buscaven la mar. Glaceres per una banda, l'oceà per l'altra. Era tot un espectacle de la naturalesa. El professor assenyalà la línia de l'horitzó cap a l'oest. La veus? Allò és Groenlàndia, em digué. Groenlàndia! La vaig situar mentalment en un mapa. Groenlàndia era una illa enorme que es trobava entre l'oceà Atlàntic i l'oceà Àrtic. No m'estranyava que entremolaren les dents del fred que feia. Els ossos blancs arriben fins a Islàndia sobre plaques grosses de gel, però això no ens ha de preocupar, comenta el professor. Ens trobàvem al costat d'uns dels pics del volcà. El professor volgué saber qui era i li ho van preguntar a Hans. La resposta, les Cartaris. Al professor li falta poc per a posar-se a ballar d'alegria. Érem exactament on volia, al costat del pic que ens havia de dur al centre de la Terra. El pic només ens havia d'assenyalar amb la seva ombra un dels fumerals que hi havia dins del cràter. Però això no anava a passar encara. Començava a caure la nit.